els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas.
El moment en què posem el focus a la tasca social tan i tan important, aquesta tasca social solidària i d'ajuda arreu de Catalunya i del món sencer, veritablement, acció que porten endavant de manera meravellosa els amics de les Càritas diocesanes de Catalunya. Els hi donarem veu durant els propers minuts, avui versió premium. Per tant, comença la veu de Càritas, com sempre, amb el suport d'Ignasi Miranda. Ignasi, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Tot bé, Ignasi?
Tot bé, gràcies a Déu.
Vinga, doncs me n'alegro. Ens hi posem, tema important, tema clau, per començar amb les notícies, perquè davant l'esclat de l'actual crisi i l'escalada de tensió a Ucraïna, país on Càritas, per cert, hi és present des de fa anys, recordem que Càritas fa una crida d'emergència per donar suport a totes les persones afectades pel conflicte.
L'objectiu és facilitar aportacions econòmiques per ajudar les persones que ho necessiten més per a la compra d'aliments, aigua potable, allotjament segur i kits d'higiene, així com garantir un transport segur perquè les persones vulnerables puguin reunir-se amb els éssers estimats i accedir a zones segures.
Recordem que des de Càritas han posat en marxa una campanya de captació de fons econòmics per tal que la Càritas d'Ucraïna pugui adquirir els materials i els equipaments que ha sol·licitat Càritas Internationalis.
Per tal de col·laborar econòmicament, es pot fer a través del web de Càritas Espanyola o de les pàgines web de les Càritas Diocesanes Catalanes, d'aquestes concretament Barcelona, Girona, Sant Feliu de Llobregat, Tarragona, Terrassa, Urgell i Vic. Els fons aconseguits per les Càritas Diocesanes Catalanes i per Càritas Catalunya en el seu conjunt s'enviaran a Càritas Internationalis a través de Càritas Espanyola. Alhora, Càritas Internationalis els facilitarà a Càritas Ucraïna per a l'assistència humanitària.
A més, volem destacar que Càritas Ucraïna està impulsant la mobilització de voluntariat local per condicionar els 19 centres d'acollida que s'han habilitat fins ara i l'atenció als desplaçaments interns que han fugit de les zones de conflicte.
Efectivament, aquests desplaçats. En aquest sentit, es prepara un equip que atengui casos d'especial vulnerabilitat, com ara els de menors no acompanyats, persones grans o víctimes de tràfic. En general, cal donar suport per a lloguers d'espais, generadors, fuel per escalfar, cadires i taules, kits d'higiene, mantes i estoretes, kits d'esport i jocs per a nens.
Vinga, doncs això molt important ja ho hem destacat i més coses, perquè dijous 3 de març va tenir lloc a la seu de Càritas Diocesana de Terrassa, a Sabadell, la segona sessió plenària de Càritas Catalunya per preparar el document Línies Estratègiques 2022-2024, que ha de ser presentat i ratificat en la propera Assemblea General de Càritas Catalunya el proper 30 de març.
Important aquesta reunió on el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, va acompanyar i va saludar els representants i el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, va recordar la importància d'aquestes sessions de treball per poder oferir l'itinerari que ha de seguir Càritas a casa nostra els propers anys.
I atenció, un de cada cinc joves està en risc d'ús addictiu a les pantalles.
Així és, Càritas Espanyola va presentar dimarts passat a Madrid els resultats d'una enquesta realitzada a 940 joves, pares i tutors en relació amb l'ús que fa de les pantalles la població entre els 12 i els 17 anys d'edat en situació de vulnerabilitat i exclusió social, procedents de famílies acompanyades per Càritas en els seus diferents programes i projectes. L'informe revela que a la pràctica totalitat dels adolescents tenen un contacte diari amb les pantalles i el 96% compten amb mòbil propi. Els joves enquestats declaren que, de mitjana, van tenir el seu primer telèfon mòbil als 11,4 anys d'edat. Però els més joves assenyalen que la seva immersió a les pantalles va ser abans, als 10 anys i mig. El risc d'ús addictiu es produeix quan es genera un efecte de dependència cap a les pantalles que acaba interferint de forma negativa en la vida quotidiana i apareixen dificultats per controlar el temps de dedicació d'aquestes pantalles.
Doncs gràcies, Ignasi. Fins aquí les notícies. Avui molt important, sobretot la part de Càritas Ucraïna, aquesta crida a l'ajuda que nosaltres des d'aquí també impulsem. I vinga, seguim endavant. De seguida, testimonis. Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Dones, demà dimarts, avui comptarem amb la col·laboració de Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de Girona, i de Montserrat Creus, coordinadora d'aquest espai, setmana rere setmana, que ens parlaran totes dues, de la trobada amb el cardenal Tagle, que va tenir lloc, recordem, aquest dissabte passat a Barcelona i a la qual van assistir elles dos. No seran les úniques convidades d'avui, veritat, Ignasi?
Efectivament, no, perquè avui els testimonis són múltiples, són diversos. Sí. També comptarem amb la participació de Frank Rigol, voluntari de Càritas Catalunya, perquè ens comenti la seva tasca de suport a l'entitat en el conjunt de Catalunya i la compareixença al Parlament per a la presentació de l'informe EINSFOESA, Exclusió i Desenvolupament Social a Catalunya 2021.
Com tot just comentàvem fa uns instants, aquest dissabte va tenir lloc la trobada amb el senyor cardenal Luis Antonio Tagle a l'Auditori Fòrum de Barcelona. Aquest acte es va organitzar aprofitant la invitació del cardenal Joan Josep Omella per participar a la 6a edició de la celebració Sent la Creu, que cada primer diumenge de Quaresma organitzen els joves diocesans de Barcelona i que aquest any commemora el 5è centenari de l'arribada del cristianisme a Filipines i que, a més, varem transmetre en directe en aquesta casa. Tu saps molt d'aquest moment, Ignasi.
I tant, moment apassionant ahir.
Vas estar ahir en directe portant a través de les zones tot el que succeïa. Quins detalls més ens pots donar, Ignasi?
Doncs, per exemple, que aprofitant aquesta vinentesa, aquesta visita, el cardenal Luis Antonio Tagle es va reunir amb agents de pastoral amb joves, així com amb professors de col·legis de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i centenars de voluntaris de Càritas procedents de les diferents diòcesis amb seu a Catalunya, tot dissabte passat. La conferència diàleg del cardenal Tagle va portar com a títol Acollir i acompanyar en un món canviant. Actualment, l'arcabisbe emèrit de Manila és també prefecte de la Congregació per a l'Evangelització dels Pobles i president de Càritas Internacionalis.
Doncs podem escoltar en aquest moment i abans que res, si et sembla, una petita crònica de l'acte que ens ha fet Montserrat Creus, coordinadora de la Veu de Càritas.
Dissabte 5 de març, a l'Auditori Fòrum al Centre de Convencions Internacional de Barcelona, el cardenal Luis Antonio Tagle va pronunciar davant prop d'un miler de persones la conferència Acollir i acompanyar les noves generacions. L'acte va ser presidit per Javier Vilanova, bisbe auxiliar de Barcelona. També van ser-hi presents l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, Salvador Jiménez, bisbe de Lleida, Salvador Cristau, bisbe de Terrassa, i Carlos Bosch, el director del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arcabisbat de Barcelona. Entre les autoritats civils presents hi van assistir l'ambaixador i la cònsul general de Filipines, el conseller d'Interior i la directora d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, el president de Càritas Espanyola, el president de Càritas Catalunya, el director de Càritas Diocesana de Barcelona i la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. El periodista de Ràdio Estel, Pol Marçà, va presentar l'acte que es va iniciar amb la conferència del ponent. El cardenal Tagle va tractar la qüestió de l'acollida i l'acompanyament de joves, seguint com a fil conductor del seu discurs els resultats d'una enquesta realitzada per la Fundació Gravissimum Educationis sobre els principals reptes amb els quals es troben els joves d'avui en dia. Una generació, segons va explicar, que està desenvolupant un sentiment d'autosuficiència i, a conseqüència de les xarxes socials, està caient en l'individualisme i la despreocupació pels altres. Tanmateix, va presentar aquest escenari amb una mirada positiva, veient-ho com una oportunitat per acollir i acompanyar encara més uns joves que cada vegada se senten més sols. L'arcabisbe emèrit de Manila va plantejar quina és l'actitud que ha de prendre l'Església. Un dels suggeriments va ser que els líders eclesiàstics siguin persones disposades a escoltar, de fàcil accés, disponibles i orientats a les relacions. Pel que fa a la guerra d'Ucraïna, el prelat filipí va afirmar que el conjunt de l'Església està trista per aquest conflicte violent, però també per tots els conflictes oblidats d'arreu del món. Va voler fer valdre la tasca de l'Església, voluntaris i treballadors de Càritas que actuen a Ucraïna, acompanyant les persones que viuen les conseqüències de la guerra, especialment les més vulnerables. I va indicar que Càritas mostra el rostre de l'amor, amb humilitat, però també amb orgull, i que no pregunta d'on vens, en què treballes o què penses. Al final de l'acte es va establir un diàleg amb representants de les entitats organitzadores, Càritas Catalunya, el Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arcabisbat de Barcelona i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Finalment, el cardenal Tagle va voler fer una felicitació especial a Càritas Espanyola, que fa 75 anys que treballa en favor dels més vulnerables al conjunt de l'Estat. L'acte fou animat musicalment pel grup de joves Worship.cat i es va cloure amb unes paraules del bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, el qual va tenir un record especial pel bisbe Toni Vedell. Finalment, el bisbe Vilanova va animar a no perdre l'esperança i anunciar amb valentia que el nostre món pot canviar.
Moltes gràcies, Montserrat. A més de la Montserrat, en aquesta trobada també va participar Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de Girona, i a la qual ja podem saludar, la tenim a l'altre costat del fil telefònic. Dolors Puigdevall, bona vesprada.
Bona tarda.
Hola, bona tarda o bona vesprada. Què tal?
Estem aquí amb l'Ignasi portant endavant la secció. Dolors, encantats de poder saludar-te. Dolors, la trobada amb el senyor cardenal Tagle va ser un esdeveniment molt especial. Veritablement, també es va poder seguir mitjançant streaming, està també penjat a la pàgina web de l'Arquebisbat de Barcelona, es pot recuperar, val molt la pena. Què en destacaries especialment d'aquesta trobada, tu que vas estar present?
Jo em destaco, en aquesta primera pregunta així genèrica,
sí,
el fet que des de Càritas Catalunya ho vàrem trobar com un esdeveniment ja organitzat de forma sinodal, és la paraula que fem servir en aquests moments, i que ens recorda que la majoria de les coses que tenim entre mans les hauríem hem de pensar els de sempre des d'aquesta perspectiva, no anar sols. Voldria destacar també que és una de les primeres convocatòries presencials nombroses, i que, per tant, ens va fer sortir a tots d'aquest espai de relació reduït que la pandèmia ens hi ha obligat. Uh-huh. Ja s'ha dit ara que hi va haver l'esperit, diguéssim, del bisbe Toni, que es va ressaltar, uh-huh, no hi va poder ser presencialment, però sí el seu esperit. I no oblidem que per Càritas el cardenal Tagle doncs és el president de Càritas Internacional i que, per tant, allò que expressa des d'aquesta proximitat i senzillesa de la seva persona sempre porta claus interpretatives per nosaltres.
I tant. I quins van ser concretament, Dolors, els missatges més rellevants que va transmetre el qui és, com ara recordaves, actualment el president de Càritas Internacionalis?
Ara, la Montserrat ens deia doncs, que va partir d'un estudi i que, per tant, a partir d'aquest estudi realitzat sobre els joves pel sínode de bisbes, o sigui, va començar amb transparència d'una realitat. Ressalto que d'aquest estudi va ressaltar aquest jo que tenen els joves, que s'exhibeixen a les xarxes, i amb aquesta creença que són ells mateixos que han d'aconseguir el que es proposen, i que, per tant, poc interès per l'aspecte religiós, tot i que no treu que s'identifiquin en alguna pràctica. I va fer una afirmació al final, però els joves diu preguen en silenci. Mm-hmm. Va tornar a ressaltar que som habitants de digitals, de la xarxa, on hi ha reunions sense assemblea, multitud sense interioritat, deia. No hi ha un nosaltres capaç d'actuar conjuntament i, per tant, hi ha solitud. Mm-hmm. Certa desconfiança que tenim, però va, i potser falta preocupació pels altres. Mm-hmm. Però després d'aquesta transparència de realitat, jo aquí ressalto un missatge que va donar en tres moments de respostes de que hem de viure des de l'autenticitat, ens cal inspiració i aquest saber esperar. I dic autenticitat perquè és el que ens permetrà doncs, arribar als altres des del respecte, sobretot quan s'adreçava a les persones que poden ser presents a la xarxa. Mm-hmm. Aquest viure el missatge de l'Evangeli amb autenticitat ens portarà això. Quan responia doncs, a les preguntes que se li feien des de un centre educatiu, doncs responia, busquem solucions a problemes, diu que no ho són, no són dilemes. I no tenim solucions als dilemes. I per tant, des del marc escolar, des de l'educació, ens cal inspiració. I potser l'hauríem de trobar en testimonis, diu, que han actuat abans que nosaltres. Uh-huh. I en el saber esperar, jo vaig trobar que donava aquesta resposta quan responia des de l'àmbit de la família, quan sortien les preocupacions, què es trobaran els fills, en totes les contrapropostes que rebran, i ell feia aquesta invitació, viure la fe des de la felicitat, l'alegria i el saber esperar.
Doncs estem comprovant, Dolors, que va estar una xerrada, ja ho sabem, molt prolífica, repleta de matisos, amb idees concretes, amb reflexions interessants. Crec que el cardenal també, el cardenal Tagle, va interpel·lar els assistents a l'acte. Recordes què va demanar als assistents, Dolors?
Potser cadascú de nosaltres vàrem interpretar coses diferents. Uh-huh. Jo us diré el que vaig interpretar i que algunes coses la Montserrat també les ha mig dit.
Sí.
Que siguem persones d'escolta, que orientem els joves a la pregària, al discerniment. Els joves, diu, busquen entitats, persones que els acullin, busquen el caliu de la família. I ens deia, l'enfoc que ha de tocar la fe en l'acompanyament als joves, diu, l'hauríem de realitzar des de tots els camps humans. L'esport, la música, l'art, el servei humanitari, des de la pastoral familiar. Ell deia, la pastoral juvenil ha de ser popular. I va tornar a repetir, l'estar present a les xarxes perquè és l'espai de joves, dels joves.
Sí. I finalment, Dolors Puigdevall, com a directora d'una de les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya, a la llum de les paraules del cardenal Luis Antonio Tagle, quins grans reptes teniu encomanades les Càritas per als propers anys?
En tenim molts de reptes, però ja que fem referència a aquesta jornada, a aquesta conversa amb el cardenal Tagle, jo en ressaltaré tres a partir de les seves aportacions. N'hi ha moltes més, segurament. Jo ressalto. Moltes persones les trobarem a les fronteres, creure en les noves generacions i la tercera, que ja l'ha dit la Montserrat, però la repeteixo, acollir l'emergència actual sense oblidar els molts conflictes mundials. La primera, moltes persones les trobarem a les fronteres. Quan va respondre a una de les joves que va dir que s'estava preparant pel baptisme i expressava que se sentia en una frontera entre la família natural i la nova família eclesial, Tagle va explicar una experiència pròpia d'una persona que anant ell en un cotxe oficial, en un semàfor, feia gestos que els de dins interpretaven que volia que li compressin unes galetes típiques de Filipines.
Sí.
I el feien fora, quan en realitat era algú que volia fer un present en el seu bisbe, un regal.
Uh-huh.
Es va emocionar, és el moment que es va emocionar de la trobada, uh-huh, explicant l'anècdota.
Sí, sí, se l'ha vist molt emotiu, el cardenal. Sí, sí, sí.
I així ho va dir la noia,
sí, sí,
que moltes trobades amb les persones es realitzen en les fronteres de la vida, no a dins de les catedrals.
Sí, sí.
Per tant, des de Càritas, precisament som església en sortida i trobem les persones a les fronteres,
sí,
acompanyant les persones vulnerables.
Emotivitat i també alegria i bon humor ha mostrat el cardenal Tagle,
sí,
aquests dies.
Sí, confiar en les noves generacions, si ho va respondre una voluntària de Càritas, que deia que en aquest moment ja tenia el relleu del seu net, confiar-hi, que el que havíem aportat en el moment que podíem ja hi era, ja s'havia acollit. I l'última, que ja s'ha dit, no oblidem, ara ens toca acollir a les persones que fugen d'aquesta terrible guerra, sense oblidar mai la permanència de conflictes de tot el món.
Dolors Puigdevall és la directora de Càritas Diocesana de Girona i aquest dissabte passat va participar en la trobada amb el cardenal Tagle i avui ens ha donat les seves impressions sobre tot plegat. Dolors, moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Una abraçada. Però seguim endavant perquè ara mateix també podem saludar Frank Rigol. Ell és voluntari de Càritas Catalunya i amb ell volem comentar durant uns minuts la presentació de l'informe EINFOESA, Exclusió i Desenvolupament Social a Catalunya, que el passat dimecres 2 de març es va presentar en compareixença a la Comissió de Drets Socials de Càritas Catalunya. Frank Rigol, bona vesprada.
Sí, hola, bona tarda a tothom.
Hola,
benvingut. Bona tarda també als vostres oients.
Exactament, els nostres oients sempre per endavant. Fran, quan vas començar a col·laborar com a voluntari a Càritas Catalunya?
Mira, jo vaig començar a col·laborar amb Càritas Catalunya el 2019. Uh-huh. Ara ha fet 3 anys. I bueno, bàsicament doncs, vaig venir a parar a Càritas Catalunya. Doncs, jo buscava col·laborar d'alguna manera fent voluntariat, tasques de voluntariat. Havia mirat un parell d'ONGs i també Càritas. I bueno, amb una trobada, amb una xerrada a Càritas Barcelona, doncs, em va convèncer molt el projecte de Càritas, em va agradar molt. I a partir d'aquí doncs va començar tot, de Càritas Barcelona. Vaig passar al Departament de Comunicació i Relacions Institucionals de Càritas Catalunya, perquè allà necessitàvem voluntaris, i, bueno, i des d'aquell temps fins avui.
Molt bé. Teníem aquí una pregunta de quan vas arribar i com vas arribar concretament a Càritas, però és que t'has avançat. Per tant, ja aquesta resposta ja la tenim. Quines tasques...
Bueno, doncs...
Sí, endavant.
No.
Cap problema.
Aquest és el meu recorregut, eh? D'alguna manera jo el que buscava era, doncs, la veritat és que buscava, sobretot, doncs, ajudar, no? Una miqueta, allò que dius, ajudar i posar la teva experiència, el teu bagatge, doncs, al servei d'altres persones, no? Que ho necessitessin.
Fantàstic.
I mira, doncs, a Càritas Catalunya vaig trobar realment tot això que jo buscava, no? La inspiració, potser l'estímul aquest d'ajudar els altres, no? I doncs, vaig entrar per Càritas Barcelona i vaig acabar aquí a Càritas Catalunya.
I quines tasques desenvolupes a Càritas Catalunya com a voluntari?
Mira, jo estic en el Departament de Comunicació i Relacions Institucionals, com us comentava, i bàsicament la meva feina doncs, està doncs, amb la planificació i elaboració de l'estratègia pròpia de comunicació i de la divulgació de projectes de Càritas Catalunya, així com la presentació pública d'informes, com per exemple l'informe FOESA, aquest que fa pocs dies s'ha presentat. Jo ja vaig participar en l'anterior, amb el del 2019, també, no? I doncs, aquestes les tasques que faig una mica també és un seguiment de tota la política de comunicació, comunicació i relacions amb les institucions que fa Càritas Catalunya. No?
Molt bé.
Doncs darrerament has participat directament en l'organització de les presentacions de l'informe EINSS-FOESA, Exclusió i Desenvolupament Social a Catalunya 2021, la primera de les quals va ser a Sant Cugat del Vallès, si no recordo malament, allà a l'església de Sant Pere Octavià, al monestir de Sant Cugat. Quines han estat les activitats de difusió d'aquest informe?
Doncs mira, com bé deies, aquí la primera tasca que es va dur a terme era la roda de premsa, que, la presentació de l'informe EINSS-FOESA. Va començar amb la roda de premsa que vam fer a la casa abacial del monestir de Sant Cugat del Vallès. Allà doncs, vam comptar amb la presència del monsenyor Salvador Cristau, el nou bisbe de Terrassa i president de Càritas Diocesana de Terrassa. I del president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, Raúl Flores, el coordinador de l'equip d'estudis de Càritas Espanyola i secretari tècnic de la Fundació FOESA, i finalment Míriam Feu, també coordinadora del grup d'anàlisi social de Càritas Catalunya. A la roda de premsa van assistir doncs, una bona representació dels mitjans de comunicació, que gràcies a les seves cròniques van fer que l'informe tingués un gran impacte ressò mediàtic.
I després
va ser tot un èxit.
Correcte. I després també es va fer el seminari conciliar, oi?
Sí, mira, tot just fa pocs dies, el 14 de febrer, vam fer una sessió intensa pública de presentació d'aquest informe al Seminari Conciliar de Barcelona, i va ser una presentació formal de l'informe al conjunt d'entitats del tercer sector social de Catalunya, experts de diferents universitats i centres d'estudis especialitzats. També hi havia representants de partits polítics i sindicats, així com d'altres agents socials, no? Es van acompanyar més d'una seixantena d'entitats.
I què vau destacar de l'informe, Frank?
Doncs mira, l'informe vam destacar, sobretot, que 2.258.000 persones a Catalunya, el 30% de la població, es troben en exclusió social, un milió més que fa 3 anys, l'any 2019, que és el que us comentava, que ella també havia col·laborat. L'any 2019 l'altre informe d'exclusió a Catalunya se situava en el 16,9, ara estem en un 30%. I bueno, i els principals factors d'exclusió que hem trobat doncs, arrel d'aquest últim informe són l'habitatge, el treball precari, la bretxa digital i darrerament els problemes derivats de la Covid-19 en l'àmbit de la salut mental.
Molt bé. Ja per acabar, Fran, i de manera telegràfica, perquè el temps avui se'ns menja, quines propostes vau adreçar als diputats i diputades de la Comissió de Drets Socials?
Doncs mira, els vam comentar que, que hi ha solucions, que hi ha solucions, per exemple, la creació d'un veritable parc d'habitatge públic de lloguer, l'harmonització entre l'ingrés mínim vital estatal i la renda garantida de ciutadania, així com l'extensió a més col·lectius que ho necessiten, un pla de formació ocupacional orientat a les necessitats actuals i futures del mercat laboral, un sistema fiscal que redistribueixi més justament la riquesa i un pla de xoc contra l'atur dels joves, no? Veritables polítiques de suport a les famílies.
Doncs molt agraït per la concreció en aquesta darrera resposta. Fran Rigol és voluntari de Càritas Catalunya i avui ens ha donat les claus sobre l'informe InfoESA, Exclusió i Desenvolupament Social a Catalunya. Fran, molt agraïts.
Molt bé. Gràcies a vosaltres.
Una abraçada forta. Ja anem en tota la tasca. I abans d'acomiadar, ràpidament, apunts per l'agenda. Què ens expliques, Ignasi?
Doncs mira que aquest dimecres 9 de març a les 6 de la tarda al Seminari Conciliar de Barcelona precisament tindrà lloc la presentació de la campanya institucional Jo com tu a càrrec de Mercè Darnell, cap del programa d'ajuda i necessitats bàsiques de Càritas Diocesana de Barcelona. I d'altra banda us expliquem que l'equip d'acompanyament al voluntariat dels serveis diocesans organitza una trobada de les Càritas de l'Arxiprestat del Baix Ebre, parlem de la diòcesi de Tortosa, lògicament, per aquest dissabte vinent, dia 12, de 10 del matí a 2:15 del migdia, al Centre d'Espiritualitat de Jesús Tortosa.
Gràcies, Ignasi, com sempre, per ajudar-nos a donar veu a aquesta tasca important, la que porten endavant les Càritas diocesanes de Catalunya.
Gràcies a tu, Rafa. Fins la propera.
I fins aquí aquesta nova edició de la Veu de Càritas. Tornarem, serà d'aquí 7 dies.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estel.